L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tots els dies a aquesta hora, conjuntament amb les EMUTE, els fem un repàs de l'actualitat informativa de la jornada. Som avui a dijous, dia 9 del mes de setembre, i un dels titulars que encapçala avui el nostre temps d'informacions arriba des de Freginals. Assalten i emmordassen de matinada una parella de jubilats i el seu net per robar el seu domicili d'aquesta localitat. Comencem. Encetem avui el nostre temps de notícies amb aquest titular. Assalten i emmordassen de matinada una parella de jubilats i el seu net per robar el seu domicili de Freginals. Quatre encaputxats van irrompre de forma violenta la matinada del passat dissabte en un domicili del carrer Verge de Montserrat de la població de Freginals i després d'amenaçar i emmordassar els seus propietaris, una parella de jubilats de 70 anys i el seu net d'uns 11 anys, van registrar la casa per endur-se entre 3 i 4 mil euros i un televisor, segons confirmaven a l'Agència Catalana de Notícies fonts policials. L'assalt va tenir lloc cap a les 4 de la matinada i es va prolongar durant més d'una hora. Després de colpejar fortament el pit en el moment d'accedir a l'immoble, els atracadors van obligar la dona a acompanyar-los per tota la casa perquè els fes entrega dels diners i objectes de valor. Informa per a les EMUTE Tomàs Ginestra.
Els quatre lladres que parlaven castellà amb un fort accent estranger van irrompre de forma violenta a la casa quan eren les 4 de la matinada del passat dissabte. A l'entrada es van tirar sobre la propietària amb el genoll per davant, fent caure-la al terra i propinant-li un fort cop al pit. I a l'interior els assaltants van lligar amb cinta americana l'home i el seu net, d'uns 10 o 11 anys d'edat. Mentrestant, van obligar la dona a acompanyar-los per les diferents estances de la casa que van regirar de dalt a baix en busca de diners i objectes de valor. Aquesta operació, segons diverses fonts, s'hauria allargat durant una hora i els va permetre aconseguir entre 3.000 i 4.000 euros en metàl·lic. També es van emportar objectes i electrodomèstics de valor, com un televisor. Abans de marxar, els assaltants haurien emmordassat també la dona. La parella i el seu net van aconseguir, després d'una llarga estona d'estira i arronsa, desfer-se de la cinta americana que els immobilitzava i avisar els efectius policials. Només la dona, que presentava ferides lleus per la seva topada inicial amb els lladres, havia sofert lesions. L'alcalde del municipi, José Luis Fernández, explicava per a les EMUTE com se'n va assabentar de la notícia.
El dissabte passat, sobre les 9 del matí, me comuniquen de que a Freginals, durant la matinada, hi havia hagut un robatori a una casa del poble en intimidació, en què quatre encaputxats havien entrat rebentant el pany de la porta i una vegada dins van agafar a la propietària de la casa, la van tirar a terra, la van lligar, li van pegar a la cara, després també van lligar el seu marit i que els reclamaven diners o que els demanaven diners. I, evidentment, això és un fet molt greu, perquè en una població com Freginals, de 450 habitants, on no disposem de policia local ni cap classe de guàrdia que mos custodie, la gent estem assustats, estem espantats i alarmats. Immediatament el que vaig fer va ser posar-me en contacte amb els Mossos d'Esquadra i em van donar una resposta satisfactòria en seguida. Vull dir, ara, des del dissabte fins ara, contínuament tenim patrulles pel poble, passejant pels carrers, parlant amb la gent, de tal manera que intenten fer que l'espant del dissabte sigui cada vegada menys, perquè clar, tenen, no res, el que pot dir qualsevol família, no hi ha cap classe d'ostentació ni grans patrimonis, la qual cosa te fa estar més espantat encara.
Els Mossos d'Esquadra investiguen en aquests moments els fets per identificar els seus autors. Amb tot, i segons han explicat fonts properes al cas, el robatori podia estar vinculat amb el fet de que la família va decidir fa poc temps vendre una finca de la seva propietat. Els assaltants podien haver conegut l'existència de la transacció i possiblement que la parella guardés a casa una part dels diners obtinguts en l'operació o destinada a altres tràmits.
Seguim ara el nostre recorregut informatiu des del municipi de Santa Bàrbara, perquè Esquerra Republicana de Catalunya, a la localitat, diu que l'equip de govern obstrueix un acte que volien celebrar l'11 de setembre. El perquè ho ha tractat Josep Roig en la següent crònica des de la Plana Ràdio.
El portaveu del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Bàrbara, Marc Marc, expressava el seu malestar per l'actitud de l'alcalde del municipi, el convergent Jordi Boronat, al posar reiterats entrebancs a la celebració d'un concert de rock a què els republicans volien celebrar aquest dissabte en motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Marc explicava que la seva intenció era la d'organitzar un concert a la zona poliesportiva del municipi on hi participarien desinteressadament els grups de rock locals. Com que tot i actuar gratuïtament, els grups necessitaven un equip de so adient que tenia un cost de lloguer de 1.500 euros, havien pensat en muntar una barra popular amb la que finançar la despesa que la secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya no podia assumir. Això és el que el regidor Republicà va explicar a l'alcalde, a lo que aquest li va respondre que el concert es podia celebrar, però la barra no es podia muntar, ja que l'empresa que té la concessió d'explotació del poliesportiu té l'exclusiva també per a l'explotació del bar de les instal·lacions. Davant d'aquest primer entrebanc, Marc es va posar en contacte amb els responsables de la concessió, obtenint l'autorització d'aquests per a poder obrir un servei de bar a partir de les 12 de la nit, el dia del concert. Després d'explicar a l'alcalde el tràmit fet i el permís obtingut per part dels concessionaris del poliesportiu, Boronat, segons Marc, va seguir negant-se a donar el seu vistiplau, alegant en aquest cas que la responsabilitat final en els hipotètics incidents que pogueren haver en la celebració d'actes d'aquestes característiques era seu i de l'equip de govern. Marc deia no entendre ni la postura ni l'excusa de l'alcalde perquè aquesta responsabilitat a la que referia la té igualment celebrant-se el concert, sigui amb servei de bar o sense, recordant que en un principi li havia autoritzat la celebració del concert, posant-li, com ja hem dit, l'entrebanc de la concessió del servei de bar. Escoltem, Marc, Marc.
Quina és la raó d'ara? I em va dir que la responsabilitat final d'organitzar actes, d'organitzar coses, és de l'alcalde, de l'equip de govern, i que si passés alguna cosa ell seria el responsable. I no, jo em vaig quedar, bueno, primera, no ha de passar res, és que a més i cada vegada me canvia de parer. És que no acabo d'entendre, no acabem d'entendre per què. Perquè la responsabilitat, ell me dia que igual podia fer el concert. La responsabilitat igual la tenia d'una manera o d'una altra. Què vol dir? Que si poses una barra tens més responsabilitat que una altra? A veure, per desgràcia, el dissabte passat, com a exemple, diumenge al matí vaig anar allí dalt, a la zona poliesportiva, i la quantitat de botelles i d'ampolles i de gots que hi havia a l'aparcament de la gent que havia fet el botellón era immensa. És que feia fredat de veure la quantitat de gent que bevia allí. I dius, bueno, què vol dir? Que si fas un concert de rock, si no posem una barra, la gent no beurà? Hem de ser realistes. La gent bevia fora.
Per això el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya lamenta aquesta postura intransigent amb un acte organitzat per l'oposició que els discrimina davant d'un altre acte lúdic i festiu de característiques similars organitzat el passat dissabte, al mateix lloc on els republicans volien organitzar el concert. Per tot això, i resumint-ho, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya Santa Bàrbara creu que l'equip de govern planer el que fa amb aquesta negativa és obstruir la celebració d'un acte gratuït organitzat per a la gent del poble.
Avui dijous les Terres de l'Ebre han rebut la visita de la directora general de Medi Natural, Núria Buenaventura. La directora fa un seguiment de les obres del Centre de Recepció i Base Operativa del Parc Natural dels Ports a Prat de Comte. Però no és aquesta l'única visita institucional que rep avui el territori, perquè el conseller Nadal també visita l'àmbit d'actuació de la Llei de Barris a Flix. De tot plegat, ens en parla des de les EMUTE, Tomàs Ginestra.
La directora general de Medi Natural, Núria Buenaventura, acompanyada del director territorial de Medi Ambient i Habitatge, Víctor Gimeno, serà avui dijous 9 de setembre a Prat de Comte, on visitarà, acompanyada de l'alcalde i membres de la Junta Rectora, les obres del futur Centre de Recepció i Base Operativa del Parc Natural dels Ports. Posteriorment, la responsable del Departament de Medi Ambient i Habitatge presidirà una reunió de seguiment del Caragol Poma a la seu de la Delegació Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda, Núria Buenaventura arribarà a la Sénia, on farà una visita al Refalgueri, Mas de la Mat, on es duen a terme els treballs de millora forestal per les brigades del FIRE. D'altra banda, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, acompanyat de l'alcalde de Flix, Òscar Boix, visiten l'àmbit on es duran a terme les actuacions de regeneració integral incloses en la Llei de Barris de Flix i que abasten els barris de la Colònia Fàbrica i els Comellarets, les Casetes. Està previst que a les 4:30 es faci la presentació del projecte d'intervenció integral que s'enmarca en el programa de la Llei de Barris a l'Ajuntament de Flix. Posteriorment, el conseller Nadal, juntament amb l'alcalde de Flix, Òscar Josep Boix, visitaran el barri de la Colònia Fàbrica on es duran a terme dites actuacions.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Partit Popular proposa legalitzar la caça en barraca. El Partit Popular anunciava que presentarà una iniciativa parlamentària per legalitzar la caça en barraca, una pràctica prohibida per la Unió Europea perquè considera que és una modalitat de captura massiva i no selectiva. El Partit Popular fa un pas endavant en la defensa de la tradicional caça en barraca a les Terres de l'Ebre i és per això que presentaran una iniciativa parlamentària per legalitzar-la. Segons dia el diputat Rafa Luna, que va recordar també que el Partit Popular ja havia presentat una iniciativa similar que va ser rebutjada per Esquerra i pel Partit dels Socialistes. La proposta del Partit Popular arriba després que la setmana passada representants de l'Associació de Barraquers de Catalunya i els Paranyers del País Valencià es reunissin amb representants de totes les formacions polítiques catalanes al Consell Comarcal del Montsià. Els barraquers catalans decidien aliar-se amb els valencians i aragonesos i fer un front comú per reclamar al Ministeri de Medi Ambient i a la Unió Europea que legalitzin la caça en barraca.
Empresa de comunicació al territori busca comercial. Dedicació a temps parcial. Interessats o interessades, feu arribar el vostre currículum vitae a l'email emute@emute.cat.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
Tam Quam presenta... Molt soroll per res, una divertida comèdia per a tota la família. Arriba a l'Ermita de l'Aldea el 24 de setembre, a les 21:30 hores, Shakespeare, amb la comèdia Molt soroll per res. Vine a celebrar amb nosaltres Shakespeare i la comèdia Molt soroll per res l'aniversari de la teva parròquia de l'Aldea. Aconsegueix la teva entrada, més entrepà, més beguda, per només 13 euros.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'obra social La Caixa ha posat en marxa un projecte per fomentar la cohesió social en 17 zones d'Espanya amb alta diversitat cultural. A Catalunya el projecte d'intervenció comunitària intercultural es portarà a terme al Raval, Sant Martí i Nou Barris a Barcelona, també a Salt, al Gironès, i a Tortosa, al Baix Ebre. L'objectiu és dotar de recursos a les entitats que ja hi treballen i millorar la interrelació amb les administracions. El director general de la Fundació La Caixa, Jaume Lanaspa, destacava que no es tracta de treballar amb immigrants, sinó d'aconseguir impulsar projectes conjunts entre autòctons i estrangers. El projecte es centrarà en els àmbits socioeducatius, de salut i de les relacions socials. Per escollir aquestes zones, s'ha tingut en compte les seves característiques, les entitats que hi treballen, el projecte que aquestes hi porten a terme i la seva relació amb el territori. Per exemple, en dos dels llocs escollits hi ha un alt percentatge de població gitana i les entitats que hi treballaran tenen representants d'aquest col·lectiu. La Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració, Anna Terrón, destacava durant la presentació que el repte actual és la integració, ja que ha assegurat que ja s'ha superat amb èxit la gestió de l'arribada d'immigrants. L'escoltem.
Nosaltres valorem molt positivament la signatura d'un conveni amb la Fundació La Caixa per treballar en matèria d'integració i cohesió social a 17 barris. La intervenció en zones especialment complicades per les seves circumstàncies socials és una de les nostres prioritats i la integració és una de les prioritats i un dels eixos de la política d'immigració en el nostre país, junt amb la col·laboració amb els països tercers i la gestió de la migració internacional i el control de fronteres. Ens sembla que el repte més important que tenim en el nostre futur és aconseguir aquesta cohesió social d'una societat que és i serà diversa.
Els projectes duraran 3 anys en cada territori i començaran amb un diagnòstic inicial sobre la convivència i una enquesta, una mostra representativa de la població, que es repetirà anualment. El pressupost per aquest any és de 3 milions d'euros. Canviem ara de temàtica informativa perquè la gestió dels residus a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat s'informatitza mitjançant internet. Els ciutadans trobaran la informació sobre l'estat dels residus, rebuig, orgànica, vidre, paper, cartó i envasos, del seu municipi a l'adreça web www.consorci3comarques.org. La nova pàgina web del Consorci per la gestió dels residus municipals de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i el Priorat permet obtenir una gestió unificada i compacta en totes les tasques que es realitza des del Consorci. Josep Roig.
L'objectiu d'aquest nou lloc web és millorar la transparència de les tasques i el seguiment de la producció de cara als ajuntaments consorciats i també pel coneixement dels ciutadans d'aquestes comarques. Per tal d'optimitzar-ne l'ús, tots els tècnics del Consorci han rebut una formació personalitzada d'utilització de la nova aplicació i compten amb un servei d'ajuda a possibles problemes informàtics. Cal destacar que es poden consultar les dades des de l'any 2005 fins a l'actualitat. S'actualitzen cada principi de mes i poden aparèixer en format text i gràfic. En aquest sentit, el conseller de Medi Ambient de l'ENS, Antoni Borrell, assenyalava que un dels objectius de la pàgina web del Consorci per a la gestió de residus municipals de les tres comarques, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat, és que les persones dels diferents municipis d'aquestes comarques la puguen consultar i veure, concretament veure les dades dels seus municipis i també les dels altres pobles. Escoltem Borrell.
Un dels objectius importants d'aquesta nova web és que les diferents persones, els pobles de la comarca, la puguen consultar, puguen veure les dades del seu municipi i també, evidentment, les dades d'altres municipis. I així que siguen tots una mica partícips del que fan el seu poble i del que fan els altres pobles. I, per tant, si veuen que hi ha algun municipi que ho fa millor, tenen la possibilitat de generar debat, de que se'n parli i de que puguen millorar alguns aspectes per a intentar que tots o el seu municipi en concret pugui fer molt millor la recollida selectiva del que ho està fent a hores d'ara.
L'aplicació ha estat creada i està gestionada tècnicament pels serveis informàtics del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre dins del projecte Ribera d'Ebre Territori Digital, impulsat pel Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i que compta amb la col·laboració del Departament de Governació i Administracions Públiques, Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
La regidoria de Participació Ciutadana i la de Joventut presenten Humor en Posta. Aquest 2 d'octubre al Teatre de la Fira a les 10 de la nit. Sit down Manolito en Edu Mutante. Venda d'entrades als baixos de l'Ajuntament per 6 euros. Humor en Posta.
Ens arriben notícies ja amb aires festius, concretament des d'Alcanar, perquè ja s'ha escollit les que seran pubilla major i pubilleta infantil de les properes festes en honor a la Verge del Remei, que, com és tradició, se celebraran els dies del voltant del segon cap de setmana del mes d'octubre. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Apenes acabem de rematar la campanya estival de festes per tots els municipis del nostre territori i el nostre municipi, Alcanar, es posa ja la mirada en els dies que van del 8 al 12 d'octubre, tradicionalment sempre el segon cap de setmana del mes d'octubre és el que celebra la Festa del Remei. I el nostre municipi es posa en marxa tota la maquinària per a que aquestes festes siguin un any més una realitat. El passat dilluns, una reunió organitzada per la Regidoria de Festes de l'Ajuntament d'Alcanar va servir per escollir les que seran pubilles majors de les properes festes del Remei. Tant la pubilla major com la pubilla major infantil van ser escollides a través d'un sorteig i d'aquesta reunió i del seu resultat en parlava als nostres micròfons el regidor de festes a l'Ajuntament d'Alcanar, Josep Port. L'escoltem.
Tenia lloc a la cisterna de la vall del nostre ajuntament la reunió en les noves pubilles, en les que s'han proclamat el dia 8 d'octubre, tant grans com infantils, tant pubilles com hereus, i tenia, com dia, se procedia en aquesta sorteig, perquè al cap i a la fi aquí és la sort pura i dura. Hi havia, en un principi, d'infantils, hi havia 22 persones que es van presentar, dos eren hereus, 20 eren pubilletes en aquest cas, i hereus infantils, i finalment, després de procedir al sorteig entre aquelles persones que van voler aspirar a ocupar el càrrec de pubilla major infantil, finalment va ser la sort la que va decidir que Maria Arranz Sancho, del Club Patí Alcanar, fos la pubilla major infantil per a aquestes properes festes del Remei. I també pel que fa a les pubilles i hereus grans, hi ha també 20 pubilles grans i un hereu, total 21, me recordo que de minuts hi havia 22, com dia 21, i aquí, en aquest cas, també la sort va marcar que la nostra pubilla major gran sigui Andrea Arias Beltrán, de l'Associació de Xòfers Alcanar, i des d'aquí també felicitar l'Andrea Arias Beltrán com a nova pubilla major de les properes festes d'Alcanar i durant l'any que ve, i també felicitar totes les altres pubilles i hereus, tant grans com menuts.
20 pubilletes infantils i dos hereus, pel que fa a les més grans, 20 pubilles i un hereu. Tots ells i totes elles representaran el nostre municipi i les seues entitats en les properes festes del Remei, que recordeu se celebraran del 8 al 12 d'octubre i de les quals properament començarem ja a avançar la seua programació.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Encetem avui la crònica esportiva parlant de les més de 1.000 persones que van assistir al darrer adeu de Jordi Pitarque a l'Ampolla. Entre el públic hi eren presents diversos representants del món de l'esport de tota la província i també del Reial Club Deportiu Espanyol i l'FCB Barça. Així ens ho explica en la següent crònica Tomàs Ginestra.
L'Iglésia de Sant Joan Baptista de l'Ampolla es va quedar petita per acollir els centenars de persones que ahir al migdia van assistir al funeral de Jordi Pitarque. Jordi Pitarque, el jove migcampista de 23 anys del Reus Esportiu, que va morir dilluns a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa després de patir 3 infarts, va ser enterrat ahir a l'Ampolla, la seva ciutat natal. A la missa van assistir tota la plantilla del Reus Esportiu, el president del Real Club Esportiu Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, el director tècnic del Futbol Club Barcelona, Andoni Zubizarreta, i el director del futbol base blaugrana, Guillermo Amor, entre d'altres membres. També van ser-hi presents els representants dels clubs esportius de tota la província, jugadors d'altres equips on Pitarque havia jugat i desenes de familiars d'amics de la víctima. Pitarque, que complia la seva segona temporada al club del Baix Camp, havia passat el mes de juliol l'obligatòria revisió mèdica amb la resta de la plantilla del Reus. A hores d'ara, encara es desconeixen els resultats de l'autòpsia. La junta directiva del Reus va acordar ahir retirar la samarreta amb el número 7, el dorsal que lluïa el jugador mort dilluns. Un exemplar de la samarreta firmada per tots els companys va ser-hi present a l'enterrament de Pitarque com un senzill i emotiu acte d'homenatge. La Federació Catalana de Futbol ha decretat una jornada de dol per aquest cap de setmana en tot el futbol català. El Reus té tot el nostre suport, tots hem perdut una gran persona, va manifestar Andreu Subies, vicepresident de la Federació Catalana de Futbol.
En les competicions esportives, avui anem a recordar que aquest proper diumenge arriba la final de la Lliga de Muletes de les Terres de l'Ebre. Serà al municipi de Deltebre. Des d'allí mateix ens informa Lluïsa Bertomeu.
Diumenge, el Club Nàutic de Deltebre serà l'escenari de la darrera prova de la sisena Lliga de Muletes de les Terres de l'Ebre, que enguany comptava amb només tres proves, el juliol a la Ràpita, l'agost a l'Ametlla i aquesta que es disputarà aquest diumenge a Deltebre. Les fèmines de l'Associació Esportiva Xinotxano han estat les dominadores de la Lliga, obtenint la primera posició a les dues proves anteriors. Els que no ho tenen tan clar són els dos equips masculins. Del que serà aquesta final de la Lliga de Muletes de les Terres de l'Ebre a Deltebre, en parla Josep Maria Queralt, responsable de la secció de muletes de l'Associació Esportiva Xinotxano.
Aquest any és l'any que s'han fet menys regates, s'han fet només tres, i això ha sigut perquè, bueno, de l'any passat ara ha baixat una mica el que és la quantitat de gent que rema, dels clubs que es presenten, i llavors vam acordar fer només tres regates, però que siguin bastant intenses, que vinguin bastants de clubs. Participem en total uns 80 remers dels diferents pobles d'aquestes comarques, de Tortosa, d'Amposta, de la Ràpita, l'Ametlla, Cambrils, també ve, encara que no és Terres de l'Ebre, també d'aquí remar. Llavors este diumenge, a les 10, aquí del Tebre, farem la tercera regata, que és l'última d'aquesta edició de la Lliga. Hi haurà regata masculina i femenina. Nosaltres aquí al poble participem en una tripulació femenina i dos de masculines. Les dones ja porten les dues primeres regates en primera posició, o sigui que si guanyen aquí a Deltebre quedaran primeres de la Lliga, igual que l'any passat. I els homes no anem tan bé, però bueno, farem el que podrem, també intentarem quedar bé.
La Lliga de Muletes de les Terres de l'Ebre ha estat organitzada conjuntament per la Secretaria General de l'Esport i la Federació Catalana de Rem i compta amb el suport dels ajuntaments de Sant Carles de la Ràpita, l'Ametlla de Mar i Deltebre. Els municipis participants són Amposta, Cambrils, Deltebre, Flix, Sant Jaume d'Enveja, La Sénia i Tortosa.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Les temperatures van pujant molt lentament avui. Esperem que l'ambient es mantingui molt suau, poca calor en general, com a molt. Els valors més elevats al llarg d'aquesta tarda podran arribar a superar lleugerament els 25 graus a les zones més càlides. Tot i així domina el sol arreu, amb l'excepció del vessant nord del Pirineu, on el cel està ben tapat i fins i tot amb alguns petits plogims a la Vall d'Aran al nord del Pallars, i amb un ambient una mica fred. Esperem que aquests plogims encara puguin mantenir-se al llarg d'aquesta tarda, però amb una tendència ja d'anar desapareixent a partir de demà, quan les clarianes s'imposarien en aquest sector del país. Aquesta tarda també no descartem un altre cop nuvolades que puguin donar algun petit ruixat entre les comarques de Barcelona i Girona, sobretot cap a l'interior. Difícilment s'estendran a altres indrets. I de cara a demà, tot i que aquests núvols encara podrien persistir al nord-est del país de manera local, la tendència és que el sol també guanyi terreny en aquest sector. Un sol que s'imposarà arreu al llarg dels propers dies i sobretot de cara al cap de setmana, fet que ajudarà que l'ambient diurn sigui cada cop més càlid, amb una calor molt moderada, però en definitiva un ambient una mica més estiuenc, malgrat que les matinades es mantindran força fresques.
Com cada dia fem, amb la previsió meteorològica acomiadem l'informatiu d'avui dijous, dia 9 del mes de setembre. Tornem demà, com sempre, a l'actualització de les notícies més destacades de la jornada. Ens acomiadem en nom dels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Fins la propera.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariço.
Però tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic. Ja ho saps que em toca parlar-los en castellà i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo d'esllemenar.
I per això no vas al cafè? Pues, home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem unes pentetes.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la Llengua. Per parlar més. Per parlar en català.